Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Benvinguts al Revolució. Comença el dia amb un somriure i veuràs que divertit que és desentonar amb la resta del món. No és una frase meva, sinó que és una sentència de la Mafalda, un personatge de còmic que deia grans veritats i que és perfecte per començar el programa d'avui. Amb un somriure, per tant, comencem coneixent els quatre motius que us hem preparat perquè us enganxeu al Revolució. Motiu número 1, entrevista a un xef, jo diria que únic, un cuiner que triomfa a les xarxes, que fa moltes coses i que té un discurs únic. Avui conversa amb el gran Gypsy Chef. Motiu número 2, secció i esports. Avui coneixerem una noia que triomfa a la Lliga de League of Legends i que ens explicarà com és això de ser jugadora professional. De seguida li preguntarem. Motiu número 3, coneixerem també un emprenedor de cap a peus, i quan dic peus ho dic amb tota la intenció, perquè és un home que avui ha triomfat fent bambes. És fàcil no dir-te Nike o Adidas i que les teves bambes arribin a mig món? No us perdeu la conversa perquè promet ser molt interessant. I motiu número 4, acabarem el programa parlant amb un altre emprenedor, un publicista original que proposa als seus clients idees també originals. Us avanço, per exemple, que ens explicarà una idea que ha tingut amb un protagonista molt curiós, el Cool. Sí, sí. Ja sabeu que podeu fer les vostres aportacions a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos! Avui volem parlar amb un cuiner peculiar, es diu Pablo Albuerne, però sobretot el coneixereu pel seu sobrenom, Gypsy Chef, un cuiner que cuina a restaurants, a xarxes socials, a les cases particulars, on sigui. Un cuiner, sobretot, que sap comunicar, que sap divertir, que sap transmetre coneixements i que, sobretot, sap encomanar la passió per la cuina, que ens falta, i molt, a més a més. Gypsy Chef, Pablo, què tal? Benvingut a la Revolució, com estàs?
Muy buenas, pues mira, aquí, batallando con la ciudad. Hoy he tenido un día de lo más accidentado. Y estoy aquí peleándome con el universo para conseguir llevar el día adelante, pero bueno, saliendo victorioso al fin y al cabo.
Al final s'ha de treballar amb el que es té, eh? Si hi ha problemes, doncs vinga, cap endavant. Una mica com a la cuina, no? M'he passat de sucre, ho arreglaré, no?
Sí, sí. Bueno, depende. Hay cosas que no tienen muerte, vuelta atrás. Hay que poner una tremenda sonrisa de paraguas, que siempre ayuda, y intentar tirar para adelante lo que parece que no puede salir. Al final la actitud no es todo, esto seguro.
Escolta,
actitud es fundamental.
Absolutament. Jo tinc la sensació quan et veig cuinant i explicant receptes i tal, que t'apassiona el tema de la cuina, que t'encanta, que no canviaries per res del món. Vaig equivocat?
Per mi la cuina és tot, per mi. És tot. El menjar és tot per mi. Més que la cuina, el menjar. Me encanta comer, soy un loco de comer. Entonces, claro, para alguien que está tan pirado por comer, cocinar es casi una necesidad. Y que la gente, hay otra cosa que me obsesiona también, y es que la gente cocine, que se atreva a cocinar. Me da mucha rabia ver cómo la gente no cocina porque tiene miedo a cocinar. Uy, si la cago.
Claro.
No pasa nada. Adelante. Muy mal tienes que hacerlo para que no se pueda comer.
Suposo que tens un argumentari de dalt a baix de les raons per contraargumentar les raons per les quals la gent diu que no té temps de cuinar o que no vol cuinar o que no pot cuinar, no?
Bueno, sobre todo es vagancia, o sea, la pereza es la peor de las amigas de la cocina, porque es que realmente no hacemos muchas de esas cosas por pereza. Uy, no, es que hay que limpiar mucho. Uy, es que me toma mucho tiempo. Uy, es que voy al restaurante y me lo hacen todo rápido. Y al final yo, digamos que desmonto un poco esas teorías que son tan amigas de la pereza, y obligo a la gente a que se dé cuenta. Más que los obligo, les pongo delante de las narices el que se den cuenta que realmente no es tan tanto lío, no es tanto tiempo, y luego el resultado merece la pena ese pequeño esfuerzo de más.
Ens has explicat que a tu t'agrada cuinar perquè t'agrada sobretot menjar, però no sé si de petit en algun moment vas dir, bueno, això que m'agrada tant menjar, hauré d'aprendre a fer-ho perquè si no, malament. Ho dic perquè molta gent senzillament es dedica a menjar sense aprendre a cuinar. És a dir, va als millors restaurants i ja està, no?
Sí, bueno, també hay que tener diners, eh? Si no tens diners...
Això és veritat. És un detallet.
Doncs ara més. perquè tot està caríssim. Doncs si saps cuinar, aprofites molt més els diners. I això és clave ara per sobreviure. Entonces, si jo, quan... O sea, tengo que decir una cosa. Yo nunca he cocinado por necesidad. Me explico. Siempre yo soy asturiano. Uh-huh. En Asturias se cocina muy bien. Y raro sería el momento en el que tú te miras en un sitio donde no te están cocinando bien. Uh-huh. Esto es raro. Por lo tanto, lo de la necesidad como que es una cosa más accesoria para mí. Yo me puse a cocinar como la necesidad de poder hacer algo en lo que realmente, con lo que realmente disfrutara. Yo me prometí a estudiar fotografía, fotografía. Cuando terminé me puse a trabajar con un fotógrafo y me di cuenta que era malísimo, que iba a pasar mucha hambre, nunca mejor dicho, si fuera fotógrafo. También lo que digo también, y esto es algo que es importante, creo que también lo que era muy impaciente en aquel entonces. Quería ser Cartier-Bresson en 3 años, esto es imposible, y esa impaciencia me la mató la cocina. Porque la cocina tiene algo de inmediato. Esa satisfacción es mucho más inmediata. Tú mezclas 5 huevos con medio litro de leche, 125 gramos de azúcar, lo metes en un horno y tienes un flan en 40 minutos. El resultado es inmediato. La satisfacción es inmediata tanto para ti como para el que lo come. Entonces, esa inmediatez que no tenía la fotografía y ese reconocimiento, mucho más fácil, porque es más fácil hacer un buen flan que una buena foto, pues al final me cautivó y me llenó esa parte también, un poco de esa necesidad que yo tenía de ese éxito más inmediato. O sea, que esa fue la necesidad que cubrió en mi mucho más que la necesidad de comer bien.
Hi ha un cuiner i un llibre important a la vida del Pablo, és aquest.
Entendiendo que la cocina, igual que los idiomas, es un lenguaje de comunicación. Es un lenguaje que nos permite expresar cómo es una sociedad. A través de lo que ponemos en un plato estamos diciendo la sociedad de futuro que queremos. Estamos diciendo cómo queremos alimentar a las futuras generaciones.
Clar, aquest és un discurs del Santi Santamaria, el gran Santi Santamaria, sí, que ja no està amb nosaltres, sí, sí, que està dient coses, sí, que sí, són molt actuals, a més, i que va fer un llibre que tot va canviar la vida, no?, literalment, el de l'ètica del gusto.
Bueno, es mi primer contacto muy, muy fuerte con la cocina, como se ha entendido ahora la cocina, porque la cocina empezó a entenderse como algo, como un arte. Si bien el paso del tiempo sí que ha sido un arte, no ha sido un arte más que un arte, ha sido solo un oficio. Y ahí es donde había la conjunción con Santi Santamaría, para mí maravillosa, del arte y el oficio. Entonces me cautivó totalmente. Yo cayó este libro en mis manos y dije, esto no puede ser comida, porque era precioso. Y además todo lo que tenía detrás, todo ese discurso, porque Santi, sobre todo, más allá de ser un gourmand increíble, creo que era mucho mejor gourmand que cocinero. Esto es una opinión mía muy personal, pero era un ideólogo fantástico y era un comunicador increíble. Y era un contador de historias también increíble. Y eso fue lo que me cautivó mucho también. Su forma de contar las cosas, cómo contaba, hablaba de sus experiencias, los viajes, los ingredientes, los olores, la mezcla de sabores. Y era un disfrutón como yo también. Uh-huh. A este hombre le gustaba comer más que un tonto una gorra de cuadros. O sea, era un tío comilón, disfrutón. Y esto me acercó mucho a él, ¿no? Porque todo ese discurso me llegaba muy de cerca. Gran tipo.
Vas treballar amb ell també, suposo que vas aprendre moltíssim al seu costat, i per tant durant un temps vas estar en contacte amb tot el món de l'alta restauració, de les estrelles Michelin, dels sols i de tot plegat, no? Que tinc la sensació que a tu això no t'interessa o no et va gaire.
Pues, a mí todo lo que tenga que ver con comida me interesa, pero también tengo que decir que lo que no me interesa más que nada es la pompa que hay alrededor, estos discursos ex cátedra en los que se excluye al resto de cosas porque yo soy el mejor. Estas cosas me pican un poco. Y tengo que decir que conozco muy buenos cocineros, grandísimas personas dentro de este mundo, que realmente han aportado mucho a la gastronomía y que no manejan este discurso. Pero sí que es muy generalizado. Date cuenta que para hablar de esto se habla de alta cocina. Cuando tú tienes que describir lo que tú haces como superior, para describirlo, utilizas una palabra que lo pone por encima del resto, alta, o sea, si hay alta cocina, quiere decir que hay una cocina que es baja. O sea, ya patina un poco, que tú mismo digas que eres el mejor, esto ya no funciona bien. Y luego también el distanciar la comida de la gente, pinzas más largas cada vez, instrumentales que nos separan más de tocar las cosas, gente que se escandaliza porque coges la comida con las manos. Creo que esto nos distancia mucho de lo básico, de lo básico de comer, que descubrir una necesidad, luego compartir, porque comer es compartir, y es una experiencia social que tiene que acercar a la gente y no distanciarla. Y para mí este tipo de cocina muchas veces, lo primero ya distancia en cuanto a élite, porque evidentemente en esos costes te vas a un público muy determinado, y luego te distancia sobre todo en el discurso este de, como decir las cosas, porque el sabor en boca, ¿cómo que en boca? Esto sabe así, en la boca, ¿dónde está el artículo? O sea, hablan hasta raro, ¿no? Y este discurso es lo que a mí también me producía rechazo, porque era como que yo tenía que cambiar mi manera de expresarme para encajar en todo eso, y nunca me ha gustado cambiar, porque sí.
I a banda, no tens la sensació, tenim grans restaurants d'alta cuina a Barcelona, a molts llocs, no? Moltíssims, però tinc la sensació que és més fàcil trobar una croqueta líquida que no pas uns bons canelons, no?
Eso ha sido una putada porque el señor Ferran Adrià nos ha regalado muchas cosas buenísimas y de rebote y sin querer, me consta, nos ha llenado de otras que no son tan buenas, porque la gente realmente, pues no sé, es como cuando de repente sale Valentino Rossi y se gana 7 carreras y salen estos energúmenos disfrazados de Valentino Rossi al Garraf a hacer carreras, ¿no? Pues esto es un poco igual. Hay gente que sale envalentonada a hacer croquetas líquidas y nos joden una buena croqueta, ¿no?
Quan en el fons el discurs del Ferran Adrià sempre ha sigut el producte humil també té lloc, la sardina. Vull dir, en aquest sentit...
Hombre, total, lo que pasa que él también... A ver, y hay que entender las cosas en su contexto. Tiene que haber Ferran Adrià, hostia, ¿cómo no va a tener que haberlo? Pero tiene que haber también gente que cocine en colectividades, tiene que haber gente que cocine en bares de barrio, tiene que haber restaurantes de menú, tiene que haber muchas cosas. Y el problema es que todo lo que dio de mediático dio que también el foco de la gente cuando estudiaba cocina o cuando se apasionaba por la cocina, se apasionaba por ese tipo de cosas y no por otras. Es como yo voy a veces a dar charlas en escuelas de cocina, y la gente de repente ya quiere ir a la tele a hacer recetas, ¿sabes?
Claro.
Como, no, para un poco. Ama la cocina y encuentra tu sitio. Porque puede ser que ese sea tu sitio. Pero también puede ser que sea otro y puede ser maravilloso. Desde las escuelas no se les da mucho pie a que amen también la cocina desde la base. Eso es una cosa yo que sí la mamé y que agradezco muchísimo. Y que vean que hay un montón de posibilidades y que no todo es ser Ferran Adrià. Que está muy bien, pero Ferran Adrià es muy difícil serlo.
Sí, 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 absolutament. Sentim el Gypsy amb el seu canal de YouTube. Allà té més de 100.000 subscriptors. Aquí el tenim fent una recepta.
Boloñesa sin carne. Increíble. A ver, la carne es imposible de sustituir. La carne es carne y todo lo que hagamos que no sea carne, pues no será carne. Pero lo que te traigo hoy te va a sorprender porque el resultado es increíble y además...
Clar, és que a banda d'ets un gran cuiner, ets un gran comunicador realment. I això està molt bé. T'imaginaves
que... Lo que soy es un cara dura.
També, bueno, ja va una mica amb el pack. Això també ajuda a triomfar, no? Segurament. Escolta, t'imaginaves que tindries tant èxit a les xarxes explicant receptes?
Mira... te voy a decir que sí y no, porque no suene tampoco ni a falsa modestia ni a demasiado sobrado. Realmente yo creo que sí he confiado siempre en que mi manera de decir las cosas era necesaria, faltaba, no solo por mí, sino por más gente, y que sí que había una necesidad de esta forma de contar las cosas. Por lo tanto, esto contesta a que, por una parte sí, porque soy muy, o sea, estaba muy confiado y muy ilusionado en lo que hago, y sabía que de una forma u otra iba a acabar llegando a buen puerto y que era necesario. Por otra parte, siempre también hay, a veces hay la incertidumbre esta cuando te ves en un océano de cosas totalmente diferentes a las tuyas, decir, hostia, igual estoy equivocado y los otros tienen razón, que son muchos más que yo. Pero al final, la cabezonería, yo siempre tiro de Asturias y digo que lo cabezones que somos y los otros que somos los asturianos, pues mira, me ha llevado también a acabar con éxito. Bueno, el principio de lo que es una carrera, porque yo estoy todavía en el principio y tengo pensado dar muchísima guerra. O sea, esto es solo la puntita del iceberg.
Pues imagina't. ¿Quién es el lloc més estrany o el client més estrany pel qual has cuinat?
El lugar más extraño donde he cocinado, una playa en Fiji, un cochinillo y cortar jamón. ¿Cómo te quedas? Es raro esto, ¿eh?
¿Cómo? Tórnem a explicar això.
Cocinar un cochinillo sí. A las brasas en una playa desierta en Fiji y cortar jamón. Jamón ibérico en la playa. Eso como también como exótico. Luego me he hecho una sardinada en el barrio de Malasaña, medio de la calle, que la policía nos corrió a gorrazos y nos tuvo que sacar de ahí. O sea, me gusta me gusta la calle. Lo de Fiji fue una cosa, un daño colateral. Pues yo trabajé muchos años de chef privado para una familia muy conocida y que, bueno, tenían un yate y viajamos por todo el mundo. Y uno de los destinos fue una isla perdida en Fiji. Y a esta persona se le ocurrió que quería comer un cochinillo y yo me cociné un cochinillo traído de Segovia que llevábamos en el barco. Me lo cociné ahí a las brasas en esa playa en Fiji. Tengo fotos todavía de eso.
Claro.
No las puse a sacar porque es una cosa, ya forma parte más de la intimidad de la familia, pero es... fue fascinante. Pues que yo tengo para unas cuantas entrevistas.
Ya me imagino.
De batallitas.
Ja m'imagino. Ja sé que no m'ho diràs, però el nom d'aquesta família tan coneguda no el sabem, no?
Lo sabes bien que no lo diré.
Jo ho havia de preguntar, ho havia de provar i tu has de contestar el que vulguis.
Has hecho lo que tenías que hacer.
Efectivament. La veritat és que tampoc m'importava gaire, però en qualsevol cas havia de preguntar.
Realmente es anécdota, o sea, es lo menos importante de toda la anécdota al final es eso.
Sí, yo, porque
por
si
suerte,
no...
gracias a ellos también me moví mucho y disfruté mucho. Es una familia con la que tengo mucha, mucha y muy buena relación todavía y que, bueno, que los quiero mucho y que realmente me han dado la oportunidad de descubrir un montón de cosas y que ellos son culpables también de lo que yo hago ahora también, en cierta medida.
Fantàstic. Pablo Albuerne, moltes felicitats per aquesta feinada que fas. Un home que s'ha descobert que el dia té 30 hores, no 24, i que és capaç de fer 50 coses alhora, i que és el gran gipsy, chef. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, que avui, i això també quedarà per la intimitat, ha estat una mica accidentada per tothom, eh? Però moltes gràcies.
Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo, gracias por llamarme, es un placer estar aquí, y siempre que lo necesitéis y el universo no conspire para lo contrario, estaré aquí dedicándose todo el tiempo que haga falta.
Això vol dir que igual el truquem i està dormint. El universo conspirando. Gràcies, puede Pablo.
Ser. Un abrazo grande, cuidaros.
Una abraçada.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
eSports amb Marc Brugat.
Ja sabeu que aquesta temporada vam estrenar una secció dedicada als eSports, la que diuen que en pocs anys serà una de les opcions d'oci preferides per tota la humanitat. Era per abans d'ahir. A nosaltres, el Marc Brugat, periodista de videojocs, com sabeu, també fotògraf i càmera del programa. Com estàs? Bona nit.
Bona nit, molt bé.
Diria que em fa il·lusió veure't, però sí que me la fa, però ja t'he vist durant molta estona donant voltes per aquí, perquè ja sabeu que sempre està fent fotos i vídeos als convidats. Però avui ve acompanyat de la Carla Lupion, que potser, segurament la majoria no us sona l'on, Carla Lupion, no sé qui és, però si sou seguidors del videojoc League of Legends, i us dic Miyuri, potser la cosa canvia. La Miyuri, jugadora professional, atenció, de League of Legends. Com estàs?
Hola.
Jo tinc moltes preguntes per fer-te, perquè m'interessa moltíssim tot això. D'entrada... Expliqueu-me què és League of Legends. Un videojoc, molt bé, perfecte. Però...
A veure, League of Legends és un videojoc d'una empresa que es diu Riot Games, que en el que bàsicament competeixen dos equips de 5 jugadors.
Mm.
És un mapa de 3... Hi ha 3 camins, val? Per dir-ho d'alguna manera, en el que connecten les dues bases de cada equip. I el que ha de fer cada equip és intentar destruir la base de l'enemic.
O sigui, agafa la bandera.
Més o menys,
no? És un captura
no?
la bandera, és... però passat pel filtre del videojoc.
Podríem dir la base o rei de la colina o no, podria tenir sí. moltes ramificacions d'aquest estil. Al final s'acaba convertint en el seu propi gènere, és el que es coneix com un MOBA, aquest tipus de joc. Que hi ha altres, per exemple, Dota també seria com League
MOBA
of Legends.
MOBA deu ser un acrònim d'alguna cosa.
Sí.
Ui,
però...
jo no tinc ni idea del que significa.
Tampoc ho saps, eh?
MOBA, no, la veritat...
Home,
sí,
tireu aquí
gènere,
noms, tireu però... noms. I clar, MOBA, MOBA.
Per tant, d'entrada, equip. Tu ara estàs amb Gaming Barcelona, és el teu equip ara mateix?
Sí, ara mateix sí.
Vale. Parlem una mica, va, comencem, perquè t'he presentat com a jugadora professional, jo vull saber què vol dir això de ser jugadora professional, però explica'm la teva vida relacionada amb els videojocs. Quan comences a jugar a videojocs, tu?
Uf, vaig començar a jugar amb videojocs quan era molt petita, ja quan hi havia la Wii o la DS, jo ja m'hi ficava encantadíssima.
Molt petita, què significa? Quants anys?
Amb 5-6 anys.
5 o 6 anys.
Sí, vale. I jugava, jo què sé, als jocs de Nintendo o al Zelda. Veia també molt jugar al meu germà, que el meu germà és el que em va ficar més en aquest món. Uh-huh. I de cop uns amics em van dir: "Ei, anem a jugar al League of Legends", això farà uns 7-8 anys, i vaig dir: "Vinga, vale, ho provo, aviam què tal, però no crec que m'agradi, perquè jo era més amb tema d'animals o restaurants o jo què sé, mai uh-huh. havia jugat a algú tan interactiu i dinàmic, però em va agradar molt."
I vas descobrir que eres bona, a més?
Més ben dit, em van començar a dir: "Aprens molt ràpid, ara, fins i tot ets millor que nosaltres." I jo vaig dir: "Oh, pues a lo millor sí, no sé, m'agrada molt el joc i sempre he sigut molt competitiva i sempre he volgut ser la millor en tot el que faig." I...
Clar, però ser bo en un joc com League of Legends serveix per... Perquè aquesta és la pregunta clau, no? Com passes d'aquí a ser jugadora professional, no?
A veure, realment tens molts camins per arribar a ser jugador professional, tot i que és molt complicat arribar-hi, eh? És així, és com quan parlem de fer-te, en aquest programa, per exemple, de crear una startup i fer-te milionari, doncs al final un 1% potser ho acaba aconseguint, no? Mm. Però és molt complicat. D'aquests camins, per exemple, una via podria ser entrar en equips petitons i anar escalant, doncs, des de ser amateur, semiprofessional, i si jugues bé, si ets bo i fas contactes, pots aconseguir, doncs, arribar a equips més professionals i anar escalant
perquè
de lliga.
Perquè es van jugant lligues de diferents nivells, com si fos el futbol, per entendre'ns molt simplement, no?
Sí, sí, a Espanya tens competicions amateurs, tens competicions semiprofessionals, competicions professionals, i després pots passar a competicions europees o internacionals, o mundials, inclús.
Val, tu ara mateix en quin nivell estaries?
Jo estic en la tercera nacional.
M'agrada molt. Tercera nacional.
Sí, per dir-ho d'alguna
manera. De League of Legends.
Però ara estic competint en la Lliga Catalana, uh-huh. que bueno, pues no és nacional, però jo aspiro a la segona nacional.
Val. I en quin moment dius: "Això pot ser la meva feina"?
Vaig començar mirant a un streamer, a una persona que fa directes, i era jugador professional que estava jugant a la Lliga Espanyola. I em va començar a interessar el tema, però mai ho havia vist. Jo no sabia tant se vol que hi havia un competitiu. Jo no sabia la seva existència. Mm-hmm. I quan ho vaig descobrir vaig dir: "I si m'esforço més i ho intento?" I pues, sóc una persona que es tira de cap a les seves idees. Mm-hmm. Jo, si vull alguna cosa, pues, ho aconsegueixo, ho intento aconseguir.
I intentar-ho traduït al final, què significa? Passar moltes hores al dia jugant o entrenant, que també dieu entrenant vosaltres. Mm. Quantes hores al dia jugues tu, per exemple, a League of Legends?
Ara mateix estic jugant unes 4 o 5 hores diàries.
4 o 5 hores diàries.
Sí, a no ser que algun dia pues, estigui molt ocupada, però intento fer almenys una partida que són mitja hora, 45 minuts.
Val. Que no sempre són competicions oficials ni coses d'aquest tipus, no?
No.
O sigui, que vendria a ser, el que deia jo, com una mena d'entrenament,
sí.
No? Com qui, no sé, fa natació d'aigües obertes, va cada dia a la piscina, i un dia puntual té una travessia.
Sí, bàsicament sí.
Sí, de fet, fa una de les seccions, no, que vam fer en aquest programa parlant d'esports, comentàvem que els jugadors més professionals, o sigui, els que potser estan a les competicions europees, és la seva feina, o sigui, durant 8 hores, 9 hores al dia es dediquen a fer això, i també tenen assistència psicològica, fan entrenaments també físics més tradicionals per tenir un bon condicionament físic, o sigui, són esportistes d'elit que inclús tenen equips de nutricionistes, preparadors tècnics, i entrenen no només jugant al videojoc, sinó que entrenen també d'una manera més tradicional, estudien els rivals abans de cada equip, o sigui, és un esport professional, 100%.
Abans m'heu explicat que és League of Legends, i vull haver simplificat moltíssim, però, per exemple, tu tens un personatge allà dins que té unes propietats, té unes capacitats que s'han anat millorant amb els anys i amb el joc, que té, què, poders màgics, o que fa què? Explica-m'ho.
És que a League of Legends tens com la possibilitat de seleccionar personatges, no? Uh-huh. I cada rol, perquè són rols, no? El que juga, pues, tanks. el que juga, pues, no sé, assassinos, el que juga per ajudar l'equip a guanyar, el que ajuda a fer la victòria, tot això, no? Pues, el meu rol és per ajudar el meu equip a aconseguir la victòria.
Sí.
I pues, hi ha personatges específics per aquesta...
Per exemple, digue'm un.
Un, no sé, Nautilus.
Que hagi jugat.
Nautilus. Sí, és un coso gran amb un ancle i et tira l'ancle i t'apropa a tu. Si no, et fot pels aires i no pots moure't.
Per més o menys seria com en el cas del futbol o el bàsquet, que hi ha unes posicions concretes.
Sí.
Doncs en el cas de League of Legends passa el mateix, o sigui, hem dit que hi havia 5 jugadors i hi ha 3 camins per arribar a la base enemiga. Si et toca jugar en el camí de dalt, tens un nom concret i un rol concret dins de la partida, igual que si et toca anar en el camí del mig o en el camí de baix, o potser et toca ser jungla, no?, que és el que es va movent entre les diverses parts del mapa. I una miqueta passa el mateix com en el futbol o en el bàsquet, i aquests personatges són el que s'anomenen els campeones, no?, els campions, que cada un té unes habilitats especials concretes que serveixen doncs, en aquests rols específics.
Avui estan entrant fins al detall del League of Legends amb una jugadora professional. Va, abans de micro tancat et preguntava, ja et guanyes la vida amb això? I em dius, encara no, però potser sí, en algun moment. De què depèn? Perquè això com genera diners? Com genera beneficis? D'on surten els diners que et permetrien a tu, per exemple, viure d'això definitivament?
Les competicions a les lligues, els campions, guanyant, pues, tenen una retribució econòmica, no?, per part de la lliga. La lliga té els seus sponsors, empreses que volen invertir, i pues, guanyen visibilitat, ventes, publicitat, però a montones. I llavors el que t'interessa, no, com a jugador és anar cap a més amunt. Quan més amunt estàs a les lligues, per exemple, si comences a la tercera nacional, pues, no et pots permetre res. A lo millor els salaris oscil·len entre els 50 euros o els 300, anant a l'alt. Però a la segona nacional ja comences a cobrar uns 600, 1.000 euros, i quan parlem de la Lliga Nacional...
Al mes?
Sí.
Per jugar?
Sí.
Vale.
I si parlem de la nacional, sí que ja, pues, en base al teu nivell, és com un futbolista, no? Et poden pagar... Si ets una persona que és nova, pues no et pagaran tant com una persona que tingui molta experiència.
Ok, ok. I el màxim que es pot arribar a cobrar amb això? No hi ha límit?
No hi ha límit.
Podria ser...
El millor jugador del món cobra moltíssim diner.
Què vol dir moltíssim? No, ni idea. O sigui, tants zeros que no ho saps ni dir-ho, no?
Sí, bàsicament crec que són uns 20.000 euros al mes.
Però què dius?
T'ho juro.
També has de pensar que els millors jugadors no només són jugadors d'e-sports, sinó que també s'acaben convertint en figures públiques, igual que com pot passar amb Messi, fan publicitat, tenen contractes de publicitat, segurament també fan streamings i a través de tot això també generen ingressos. Llavors, per del seu sou i del que poden guanyar competicions, també tenen acords de promoció i guanyen diners per moltes altres vies.
Sempre s'ha dit que el món dels videojocs encara continua sent molt masculí. És així?
Sí. Sí, 100%.
O sigui, ets una rara avis a dins del món dels videojocs, una dona jugant de manera professional.
Sí, aviam, jo diria més que estic ara mateix a semiprofessional, amateur, però ja quan comences a intentar competir és molt complicat ficar-te quan ets una dona, sí.
Perquè, clar, aquí l'equip és dones, homes i tots junts, no? No hi ha...
Sí, hi ha lligues femenines, però jo no aspiro a aquelles.
Però no té gaire sentit, no?, en un videojoc que sigui així.
Jo no li veig sentit. Però sí que és veritat que hi ha algunes noies que senten més còmodes jugant només amb noies. I hi ha nois que senten millor jugant només amb nois. Llavors, per això es fa la diferència entre lliga femenina i lliga mixta o masculina.
Doncs em sembla absolutament apassionant tot aquest món, no? Per molts, jugar i per altres és una professió que ocupa una bona part del dia i de manera absolutament professional, com ens explicava la mateixa el Marc, amb entrenadors i nutricionistes i tot el que faci falta. Carla, moltíssima sort, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I la propera vegada que vinguis al Revolució ja serà un Rolls Royce.
No, espero que sí.
Gràcies.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Trepitja fort, diu la cançó dels Lacs en Busto, i per trepitjar fort cal, evidentment, un bon calçat. I de calçats i peus volem parlar ara mateix al programa amb el Guillem Soldevila, que és CEO i director creatiu de Brand Your Shoes. Bona nit, com va la vida, com estàs?
Molt bona nit.
Benvingut al Revolució.
Gràcies.
Escolta, explica'ns en 20 segons, fes-nos un pitch de què és això de Brand Your Shoes.
Doncs nosaltres dissenyem i fabriquem bambes per a empreses, customitzades amb la seva imatge corporativa, i les venem per tot el món.
Però això són pels clients, pels treballadors, per qui vulgui?
Doncs realment utilitzen les nostres bambes per a diferents coses. Treballem molt per esdeveniments, uniformes per a empreses, regal corporatiu, i fins i tot estan utilitzant les nostres bambes grans marques comercials per fer campanyes de publicitat i promoció.
Potser que hagi sentit que a la Casa Blanca també hi heu posat bambes?
Sí, doncs és...
Explica'm això, sisplau.
Jo sempre... M'agrada molt dir que fem bambes des d'un xiringuito de la Costa Brava fins a la Casa Blanca, i realment va ser així. Va a través d'una empresa de regal promocional de Nova York, ens va arribar l'encàrrec de fer unes bambes, vam haver de signar tota una sèrie de disclaimers, etc. I sí, sí, eren bambes per l'oficina de la Casa Oval, o sigui, eren específicament pel president dels Estats Units d'Amèrica.
Només per ell o per més persones?
Bueno, vam fer una comanda, si no recordo malament, d'un centenar de parells, per sí. Tant, es repartia, però anaven a vam fer, recordo que vam personalitzar-les amb l'escut de l'oficina de la Casa Oval, per tant, era per l'entorn més proper al president. La llàstima és que ara no era per l'Obama, sinó que era per el president equivocat.
Això, amb el disclaimer que tenies signat, segur que no pots dir-ho, eh?
Ara ja ha passat el temps i crec que en podem parlar sense
ara
problema.
Ja pots dir que no et va agradar fer-les pel Trump?
Que m'ho hagués agradat molt més fer-les per l'Obama, evidentment.
Com us arriba una demanda de la Casa Blanca? Suposo que això és resultat de feina i d'anar portant una empresa i una altra, fins que al final arribes fins al carrer Pennsylvania, no?
Bueno, al final...
Pennsylvania Avenue.
Nosaltres portem 5 anys en aquest projecte i realment estem picant molta pedra, fins al punt que, bueno, que fem fires internacionals, ens anem a fires a Alemanya, a París, també hem estat als Estats Units, hem estat a Los Angeles, hem estat a San Francisco, i llavors, evidentment, contactes amb empreses del sector que et veuen com una novetat realment amb el sector del regal promocional, i bueno, ens està funcionant, estem contents com en poc temps hem aconseguit treballar amb grans marques.
I allò de sempre, la idea, d'on surt? Perquè així d'entrada dius, bueno, podem fer bambes corporatives d'alguna manera, o barques bambes amb el segell de cadascuna de les empreses. D'entrada penses, bueno, potser això no acabarà de funcionar. Per què una marca hauria de necessitar unes bambes amb el seu logo, no?
Bueno, la idea, al final, jo sempre dic que és el més senzill, la idea, no? Perquè al final tampoc hem inventat res. Es fan bambes customitzades de fa molt temps. El que passa és que nosaltres, com que jo vinc del món de la comunicació i el disseny, ho vaig portar més al sector del branding, i l'origen realment de Brand Your Shoes ve arrel de que una colla castellera, concretament les castellers de Vilafranca, en un moment donat ens fan l'encàrrec de fer calçat amb el color de la seva camisa. I sí, va ser així, el Miquel Ferret, recordo perfectament la trucada, que ens va trucar, ostres, necessitem un calçat customitzat, però ha de ser amb els nostres colors de la camisa i el nostre logotip. I aquí vaig fer una mica la pivotació de portar el projecte al meu món, que és el món de la comunicació i el disseny, i vàrem veure que no hi havia una proposta de calçat personalitzat per a empreses, i ho vàrem enfocar totalment al branding.
Per quines empreses i marques heu treballat o esteu treballant?
Uf, et podria dir per molts sectors diferents, però mira, ara em ve al cap, hem fet bambes per Twitter, hem fet bambes per Honda, per Subaru, per clients molt desconeguts que a vegades ens han fet comandes molt més grans que marques famoses. No sé, hem treballat per Danone, hem treballat per una companyia aèria com KLM, i se me n'acudeixen moltes més. AstraZeneca, per exemple, del segon mèdic. Realment són moltes marques ja.
O sigui que és un no parar, realment, això, aleshores, no?
Bueno...
I entre, perdona, entre, entre els castellers i la realitat que l'empresa es consolida i acaba funcionant i veus que allò té un futur, com a mínim a mig termini, quant de temps triga? Heu trigat a dir, ostres, anem bé. Així va ser una bona pensada en el seu moment.
Bé. Hem de dir que jo sóc tercera generació de sabaters, o sigui, al final tinc una mica d'ADN de calçat, vull dir, això va començar tot amb la meva àvia ja fa molts anys, però bueno, va ser una mica enfocar-ho des del minut 1 a nivell internacional, a través de web, màrqueting online, llavors també ens vàrem posar molt ràpidament a fer fires, i bueno, el que et deia, hem picat molta pedra i està sortint bé i de moment creixem, portem 3 anys creixent, tot i la pandèmia, vull dir que la pandèmia vam fer una parada que també ens va servir per millorar el producte, treballar amb nous proveïdors, producte vegà reciclat, i va anar molt bé, la veritat és que estem molt contents. Quiero entrar en tu garito con
zapatillas que no me miren mal a pasar. I la idea és quedar-se, perquè clar, el branding és infinit, és quedar-se només amb sabatilles o no, o fer, no sé, gorres, samarretes, el que sigui. Perquè clar, això ja és poc específic aleshores, no? Sí que és un producte molt més convencional, no? Fer una samarreta?
Sí, aviam, el que passa és que fer samarreta ho fan mils d'empreses. En canvi, un calçat de qualitat com el que estem oferint nosaltres i personalitzar, i el nivell de personalització que estem oferint als clients no ho està fent quasi bé diria ningú al món. Llavors, això, l'especialització aquesta que acabats de qualitats ens hem especialitzat concretament en calçat, tot i que ja estem fent nous productes com mitjons, perquè clients ens estan demanant també altres coses, vull dir que estem també ampliant una mica el nostre ventall de productes, però molt focalitzat en el calçat.
I demandes curioses, peculiars, estranyes que us hagin fet?
Bueno, a part d'aquesta de la Casa Blanca, et puc parlar de, per exemple, hem enviat bambes amb una empresa d'internet de Kènia, amb una dissenyadora de moda de Sud-àfrica, amb un gimnàs de les Illes Bermudes, amb una companyia estranya d'Israel, poder del sector militar, no ho recordo.
I materials específics o coses concretes?
Sí, també ens hem trobat gent que ens ha demanat coses amb acabats daurats, platejats, ho hem pogut fer sense problema perquè el sector és potent aquí al país i realment hem pogut servir coses una mica especials també, cap problema. I ara mateix estem molt ficats, evidentment, amb tot el tema vegà i reciclat.
Vegà, que vol dir que no hi ha cap animal ficat pel mig, en cap dels processos.
Però inclús ja estem treballant amb productes reciclats de plàstics del mar, o sigui que amb certificacions, i de fet ja comencem a tenir comandes específiques amb sabates veganes i reciclades.
Mira, acabem, et farem una comanda. Al Revolució en tenim 70.000 oients, més o menys, segons l'últim EGM. Aquí tens el logo, aquí al darrere, el pots veure, Revolució 4.0.
Super, fantàstic.
Quan...
Qui dissenya? Dissenyeu vosaltres o el dissenyem nosaltres?
No, ho feu vosaltres. Nosaltres millor que no dissenyem la sabata.
Fantàstic, doncs pues ens hi posem, quan vulgueu.
Quan trigarem a tenir-ho, això?
Uns 40 dies ho podem tenir punt.
Vale, doncs ara posem, tanquem el micro i discutim el preu en privat.
Fantàstic.
Guillem Soldevila, CEO i director creatiu de Brand Yoshus. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Gràcies a vosaltres i molts records a la Xantal i molta força.
Gràcies.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
I digue'ls que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el cubat en equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Baby, no es mola el jaleo. Baby, no es mola el jaleo.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Continuem el Revolució. Jordi García Chale, CEO i productor executiu creatiu de l'agència de publicitat James Brand. Què tal? Bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies. El programa ja sabeu que ens agrada conèixer gent emprenedora, i el Jordi és una persona emprenedora. Quan tenia només 27 anys va crear l'agència de publicitat, i fins avui, que en tens ara quants?
Doncs a punt de fer 40, a punt de ser quarantón.
Bueno, escolta, déu-n'hi-do, crear, muntar una agència de publicitat només 27 anys, no?
Sí, bueno, en aquell moment doncs, va ser una aposta que vaig veure molt clara, que tenia molt decidida feia temps, després d'aprendre i d'estar dintre del món de les agències, i bé, doncs, al final, lluitant molt i amb la persistència, doncs, ha arribat a donar els seus fruits i a tirar endavant, no? Que sempre és l'objectiu.
Suposo que els emprenedors sou persones que no teniu por al fracàs i que ni teniu vertigen, o sigui, una mica, de vegades.
Sí, home, jo crec que sí, no? Vull dir, sempre hi ha, no? El vertigen i la incertesa, doncs sempre estan. Però, bueno, jo crec que al final els emprenedors ho vivim també com una adrenalina, no? Com aquestes papallones que tens a l'estómac i que és inevitable. Al final, doncs, necessites fer-ho. Tires endavant, i evidentment a vegades doncs, amb més encert que d'altres, també hi ha molts fracassos en el camí, però tot s'aprèn i bueno, jo sempre ho recomano, no? Al final és una experiència increïble, no? Plena d'emocions i si et va la canya, et va la marxa, és el millor que pots fer, no? Emprendre.
Què és aquesta campanya, Los Curos Unidos Jamás Serán Vencidos?
Bé, aquesta és una campanya divertida, però alhora també reflexiva, en la que volem reivindicar una mica doncs, que el món s'ha tornat molt frenètic els darrers anys. No parem de viure aconteixements que ens estan posant els reptes d'haver de canviar els plans, de córrer, anem tots, com diu la campanya, anem de cul, no? Llavors hem fet una mica aquesta lectura i aquest missatge de dir, bueno, pues ensenyamos el culo para dejar de ir de culo, val? Llavors a partir d'aquí doncs, hem fet unes imatges ensenyant els culs a tots els companys de l'agència o de molts d'ells, i el que pretenem és això, no? Que ens ho pensem una mica, no? És a dir, al final ja hem acceptat que el parayer i anar amb la llengua fora sigui
la normalitat.
Exacte, sí, que sigui normal. Sí, sí. Llavors ens hem de fer responsables i hem volgut doncs, compartir aquesta reflexió. No?
Perquè aquesta és una de les feines o una de les funcions de la publicitat també. És a dir, a banda d'aconseguir que un client s'enamori en via emocional d'un producte, també de crear realitats, de crear tendències en aquest sentit més social i no tan econòmic.
I tant, no? I a més, cada vegada va prenent més importància el fet de tenir doncs, un compromís social, aportar coses des de les marques, des de les agències. Al final estem intentant això, no? Donar-li un altre sentit a la publicitat que estigui al servei, també, no? Doncs de la gent.
Tanquem el gel i fem un mar com dos exagerats, com dos somiadors nats. La glòria és pels agosarats i tu i jo ja hem perdut el cap.
El programa ens agrada molt parlar també, evidentment, de les noves tecnologies que van arribar i que estan canviant, que estan arribant, i les que encara no han arribat, que ens canviaran molt. Jo no sé si tot això modificarà molt el panorama de la publicitat en els propers anys, o ja ho està fent ara, la intel·ligència artificial i tot això, no?
Sí, està sent un boom, ha entrat amb molta força, no? Està explotant ara mateix i no sabem encara fins on arribarà, no? Perquè els límits, la veritat és que no són inimaginables. Sí que és cert que està tenint una influència. A nosaltres ens està doncs, removent moltes coses, però ho hem posat a prova i la veritat és que bueno, ho veiem com una bona eina.
Ho heu posat a prova com?
Doncs agafant els diferents sistemes d'intel·ligència artificial que hi ha alguns que són més per text, altres que són més per imatges en la nostra indústria, després, evidentment, hi ha també de música i d'altres sectors, però al final doncs, estem intentant desafiar la màquina, no? I veure fins a on pot arribar, i hem trobat que té moltes limitacions. Per tant, doncs, evidentment, creiem que és algo positiu perquè ve per donar-nos més mecanismes i més eines, però no creiem que això arribi a ser una amenaça com per el que s'està dient, que ens quedarem sense feina o que ens apartarà i ens deixarà de banda. No ho creiem.
L'altre dia necessitava un logo, i saps allò que buscava una empresa per fer un logo a internet, i de cop i volta em vaig trobar amb moltes pàgines que te'l fan. Tu els hi dius, els hi poses quatre dades, els hi dius, mira, és sobre salut o sobre esport i felicitat i no sé què, i m'agrada el color blau i aquesta lletra. I t'apareixen 300.000 logos diferents on no hi ha hagut una persona que hi ha intervingut des del punt de vista creatiu, no? Això no passarà en publicitat? Perquè, clar, segons com és, mira, tinc aquest producte, va a aquest públic i fes-me una campanya.
Està passant. És innegable que hi ha molta gent doncs, que ho està utilitzant. però al final és una mica el que comentàvem, tant amb aquesta manera de fer logos com de pensar campanyes, eslògans, com de dissenyar marques o pensar com desenvolupar idees. Si recorrem a la màquina no tindrà aquesta capacitat de commoure't i d'emocionar-te realment com una ment humana és capaç de fer-ho, i per tant no obtindràs tant resultat, no serà tan rentable, perquè al final, al cap i a la fi, aquestes màquines mai han estat vives, no? No han tingut, ni tenen ànima, ni tenen essència, ni tenen records, ni al final saben tocar-te la fibra. Mm. I nosaltres, després de moltes setmanes, doncs, posant a prova totes aquestes màquines, ens hem adonat això, no són capaces, sí que evidentment et pot donar un resultat mínim, que per nosaltres és un principi, no un final, és un esbós. I després que causen el risc de que aquell resultat que t'estan donant moltes vegades és molt similar al que li poden donar a un altre. Llavors aquí te la jugues a no ser diferent, no ser únic, no tenir una singularitat, no emocionar, i després, evidentment, tot això es transforma a nivell econòmic en resultats, no? Per tant, doncs, bueno, ens ho hem de prendre com el que és, una eina més que ens pot ajudar a començar un procés creatiu, però considero com una peça final, doncs, creiem i considerem com a professionals en la matèria, que està molt lluny, no?
I el paper de les xarxes a l'hora de promocionar determinades branques o determinades tendències també és important, també es fa servir el món de la publicitat, però d'alguna forma hi ha hagut una part d'això que, com ha passat amb el periodisme, d'altra banda, no?, que la gent s'ho ha quedat per si, no? Diu, si jo puc fer-ho a Twitter i puc muntar una campanya sense necessitar una agència de pel mig, doncs ja m'ho faig jo. Alguns l'encerten i altres no, però també hi ha un risc aquí, no?
Clar, al final s'entén, no?, que quan sobretot ets emprenedor i comences, disposes d'uns recursos limitats, a no ser, doncs, que ja comencis amb fons d'inversió importants, no?, destacades. Llavors, sí, es pot començar intentant amb aquestes fórmules low cost, però al final no deixa de ser, entre cometes, si em permets, com una espècie de fast food, no? És a dir, puc entrar al McDonald's i estar menjant un temps al McDonald's, però sé que al final m'acabarà passant factura i que no tindré una qualitat. Per tant, el fast food pot durar un temps, pot ser una manera de començar, però ràpidament també, per l'experiència, nosaltres rebem a vegades, doncs, marques o startups que han passat per aquest procés inicial i després se n'adonen que necessiten fer un pas, i aquí és ja quan et truquen com a agència perquè els ajudis a convertir allò en algo de qualitat, fet a mida, molt ben pensat, amb un cor, amb un ànim, amb una essència que la màquina o aquests processos artificials mai et podran donar, no?
Final, tots ens esteu explicant una mica el mateix. La màquina és una eina important, tindrà un paper central, però sense una persona al davant o al darrere, és igual el lloc, però una persona per allà no té gaire sentit res de tot això, no?
Clar, al final sempre necessitarà tenir algú que estigui, doncs, fent aquest pensament estratègic, creatiu, coordinant, i donar-li la veritat, no? Al final, doncs, una de les coses que sempre s'ha dit és que si no hi ha una veritat al darrere ho acabes notant, no? I llavors la màquina no és capaç de, per si mateixa, donar-te aquesta veritat, perquè no hi ha una intel·ligència emocional. Sí que se li està dient intel·ligència artificial, però clar, a mi també em fa gràcia dir, bueno, què vol dir intel·ligència, no? Intel·ligència hi ha moltes coses, no només és una màquina que tingui un big data allà i que sigui capaç de ràpidament fer l'escàner i dir-te, va, doncs mira, faig aquestes combinacions de resultats humans, perquè al final està agafant combinacions de coses que hem fet la humanitat i t'està donant allà un poti-poti sense cap criteri emocional, ni cap criteri social, ni cap criteri d'ésser humà, no? Perquè no ho és. Per tant, tot això sempre necessitarà una mica el que tu deies, no? Algun cor humà i algun cervell humà que ho estigui, o un equip que ho estigui liderant i controlant, no?
Les dades sí que són fonamentals i han canviat, suposo, molt el món de la publicitat, no? La quantitat d'informació que teniu sobre els vostres potencials clients o els de la marca o l'empresa que us contracta també deu canviar molt, condiciona molt o no? Perquè moltes vegades un té la sensació que l'algoritme que li proporciona idees per coses per comprar quan està navegant l'encerta moltíssim i de vegades gens, no?
Absolutament, no? Al final, jo sempre que parlem d'aquest tema crec que hi ha un referent, que és el Lluís Bassat, que deia la investigació i totes aquestes dades en el seu moment, i estem parlant de la publicitat dels anys 80, 90, etc., on encara no hi havia tota aquesta explosió d'aquesta bogeria de dades, deia, sí, pots fer investigació, li pots preguntar a la gent i captar dades del que és el que li agrada, què és el que voldrà, quina tendència té, però realment la gent no et podrà dir mai amb certesa el que t'acabarà comprant, perquè moltes vegades et diuen que no i t'ho acaben comprant, o et diuen que sí i no ho compren, no? Per tant, s'ha de relativitzar. És bo sempre tenir dades, tenir informació i estudiar-ho, però mai prendre-s'ho com l'única i imprescindible manera de prendre decisions. Al final hi ha un factor que és la intuïció i un factor que és la màgia creativa i el toc humà que va més enllà de les dades, no?
Escolta, James Brown, i amb això acabem, teniu taula de ping-pong, cistella de bàsquet, camp de futbol, amb porteria, reglament... A dins això dins de del recinte?
Sí, sí, sí.
Però treballeu? Quan treballeu vosaltres? A veure.
Bueno, sí que és cert que quan pengem aquestes fotos a l'Insta, doncs ens ho pregunten, no? Bueno, al final, els creatius necessitem també tenir espais una mica, perquè pots estar jugant al ping-pong i aquella idea pot aparèixer en plena partida o també amb el bàsquet.
Això és una llegenda o passa?
Això és absolutament veritat.
Ha passat, eh?
Sí, 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 i tant, i tant.
Anaves 15-12 guanyant i t'ha vingut una idea i t'has deixat el partidet.
Bueno, no sé si concretament així en aquest moment, però podríem dir que podria passar, eh? Vull dir, és una cosa que pot passar absolutament i al final també forma part una mica doncs, de la mentalitat i de la nostra filosofia. Com ens diem James Brown i un dels motius, també estem inspirats per James Brown i la seva cançó I Feel Good, volem que ens sentim bé, volem estar feliços i sentir-nos bé creant i també necessitem estar en un lloc que ens permeti doncs, això, no? Doncs poder fer una partideta aquí desconnectant una estona i mentre que estàs fent aquella partideta aquí et pot venir aquella idea, no? Al final tens el modo on d'inspiració sempre ha posat, no? És inevitable. Llavors, bueno, doncs per això tenim aquestes instal·lacions també, pensades perquè la gent estigui còmoda i que ens ho passem bé i estiguem doncs, satisfets, no?
A mi em venen les idees a la dutxa. Faig net d'idees tontes i em venen algunes idees, no són bones, però són idees al
bueno,
capdavall.
És un lloc que... És una bona font, és una bona font, mai millor dit.
Mai millor dit. Jordi García Chale, CEO, productor executiu, creatiu de l'agència de publicitat James Brown. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
Acabem el programa i ho fem com sempre amb una frase, una de fa molts anys, moltíssims, una del filòsof grec Aristòtil. Només hi ha una manera d'evitar la crítica, no fer res, no dir res i no ser res. Quin panorama, no? O sigui, que arrisquem-nos a la crítica, que potser ens critiquen, però com a mínim ens ho passarem bé o una mica millor. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins a demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé. I'm sipping wine, sip, sip. In a robe, trip, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. So I got the haze, and if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh.